Bon dia a tots i a totes. De nou, estem aquí en un programa de Ser Història en el nostre company i amic David Gómez de Mora. Bon dia, David.
Hola, bon dia, Cristian.
Pues de nou, és un gust tindre't pels nostres estudis i la veritat que bueno, ja portem uns programes i han sigut uns temes molt variats i temes molt interessants, no?
Sí, sí. Hem intentat tocar, com sempre dic, l'àmbit rural, però a la vegada tres qüestions que, encara que no estiguin estretament relacionades, tenen a veure en aquesta societat del passat, perquè la qüestió és això, parlar d'història, d'elements que avui ja hem oblidat pràcticament.
Exacte. Bé, i avui de què parlarem?
Avui, doncs, crec que correspon parlar de lo que seria la carta de població, de la carta pobla. Estem ja en unes dates que considero que són les més adients, perquè ja fa un any vam realitzar un programa, però me vaig quedar en cosetes, no? Per sí. Afegir, se m'han quedat cosetes en el tinter i considero que avui seria pues, l'oportunitat claro. Per a poder ampliar-ho.
És el dia 29, no? Mm. El dia 29, Carta Pobla. Doncs bé, anem allà.
Bé, la Carta Pobla és el document fundacional que ens recorda com fa 782 anys el nostre municipi oficialment passava a formar part d'un territori en el qual des dels seus inicis jugaria un important paper geoestratègic degut a la seva posició com a enclau fronterer septentrional del Regne de València. Molta gent ignora que existeixen diverses còpies d'aquesta carta, d'entre les quals ens interessen les referències de les més antigues i que hem d'emmarcar durant l'edat mitjana. D'una banda, estaria una transcripció realitzada només 11 anys després de l'oficial, amb data 31 de desembre de 1252 i escrita en pergamí per Arnau Puignet. No obstant això, es creu que aquesta no seria l'única, doncs José María Ibarra esmentaria en un article sobre els arxius municipals castellonencs una altra copiada en l'any 1256, així com també veuríem ressenyes d'una hipotètica tercera defensada per historiadors locals, com seria el cas de Gómez San Juan, però inclús també on podríem clavar el gran Honori García i que, segons sembla, se podria haver anticipat 5 anys al document oficial, assenyalant-se com a data de fundació 1236, és a dir, sempre s'ha parlat de que hi ha una hipotètica carta a Pobla que quan se va donar a Benicarló en l'any 1236, a nosaltres també mos la van donar, perquè recordem que la que se mos concedís als vinarosencs és de l'any 1241. Clar, a molts historiadors no s'ha concordat mai eixe buit de temps que hi ha, perquè pràcticament tota la nostra comarca té cartes de població exceptuant Vinaròs. Parlo ara mateix de memòria, Peñíscola, per exemple, se concedís el castell en l'any 1233 i a partir d'aquest moment veurem per Càlid, Sant Mateu, sí. Pues això, 1234, 1236, però clar, Vinaròs són molts anys de diferència i ahir eixa suposició que hi haguera una anterior que no s'ha conservat.
Abans d'entrar en el tema, per a gent que ens està escoltant i no sap el que és la Carta Pobla o de què consisteix una Carta Pobla, si ens pots explicar un poc com a historiador.
És un document que en aquest cas se li entrega a un espai geogràfic per a que se poble, d'ahir ve el nom, per a que hi haguen senyors, senyores vivint i aquests tinguen per escrit una sèrie d'obligacions però també una altra de drets en les quals a la vegada s'indica l'extensió que té aquest territori en el qual estan inscrivits, és a dir, els límits, i també els recursos en els quals comptaran, és a dir, els serveis que tindran que tindre, i d'aquesta manera, doncs, deixar de manera oficial constància de que aquest lloc està habitat. Tinguem en compte que això es produeix en un moment molt concret, i és tot just en la Reconquesta, és a dir, un espai nou geogràfic que se li ha guanyat als musulmans, n'hi ha que deixar constància de que aquest lloc està habitat i evidentment que hi ha una presència humana que permeti que aquest espai no se torni a perdre i per tant una forma oficial de deixar, com dic, constància de la fundació i creació d'un espai és a través d'aquesta carta de població, és més, és el naixement realment, documentalment parlant, d'aquest espai geogràfic, perquè sempre ho hem dit, Vinaròs segurament abans de 1241, almenys és la meva opinió personal, ja tindria pobladors, n'hi havia gent vivint, però oficialment és aquest document el que dona l'arrencament d'aquesta societat que està assentada allà, encara que potser portava molt de temps abans, que també hi ha que dir això. existeixen indicis que fan pensar, com dic, en un assentament de població cristiana abans de l'any 1241, tal i com, per exemple, ja va plantejar en el seu estudi monogràfic sobre aquest document Ferran García i Francesc Gimeno, que són autors que ja han tocat molt de prop, són autèntics experts en cartes de població. Jo, com dic, sóc un aficionat. No hem d'oblidar que un poc de temps enrere al jurament de la Carta Pobla s'esmenta el que després anomenarem com a Molí de Noguera. És a dir, el Molí de Noguera, el Molí de Tosca, en aquell moment és anterior inclús a la Carta de Població. Per tant, si està referenciat, vol dir que aquí n'hi havia gent vivint, evidentment. Però és el que parlàvem, si en l'any 1973 tens gent vivint en Penyíscola. Bueno, o vivint, n'hi ha hagut sempre vida en Penyíscola, perquè ha sigut un espai que mai s'ha abandonat. Però el que vull dir que si oficialment tens gent en 1936 en Benicarlo, no quadra que aquí n'hi haguera eixe buit en l'espai. La presència d'aquestes comunitats que van resistir en aquest cas, com dic, les que eren cristianes antigues, perquè això en historiografia anomenen com a mossàrabs, val? Cristians que han resistit a l'època de l'instal·lació musulmana i que, per desgràcia, moltes vegades ja vam tractar aquí un programa parlant de lo que suposava l'acceptar els mossàrabs, van ser una població que, almenys en la meva opinió, va estar sempre present. Són persones que, com dic, n'hi ha que tindre en compte per entendre aquestes societats prèvies a la Reconquesta, perquè moltes vegades, depenen, com dic, de determinats historiadors, sembla com que, per exemple, en Vinaròs tot comença en l'any 1241. Evidentment, des d'un punt de vista oficial, sí, però n'hi hauria que tindre aquesta població rural anterior que, com dic, no arreplega la documentació, però que forma part també d'aquest passat, encara que no sigui tangencialment documentat. Nosaltres, per exemple, i comentant-lo, ara que ha sortit el tema, la presència d'aquestes comunitats mossàrabs en una fase prèvia a l'episodi d'abans de Jaume I i respectiva fundació d'aquestes societats, per desgràcia, avui continua sent un tema tabú dins de la nostra historiografia, especialment pels canvis que comportaria la seva acceptació si volem entendre els orígens del que avui engloba el passat del poble valencià. Per desgràcia, és una qüestió polititzada i ahí està el problema, que quan se toquen temes d'aquesta índole i la historiografia està dins, doncs ahir ja tenim, com dic, situacions més complexes. Nosaltres mai ens hem cansat de repetir la importància que ha adquirit aquest espai geogràfic i que ocupa la franja del nord de Castelló a causa del seu grau de ruralització i escassa pressió demogràfica, cosa que en el seu conjunt permet, sense cap tipus de problemes, l'existència d'elements poblacionals anteriors, previs, d'acord? I això és una qüestió que, com dic, és molt important tindre en compte, doncs molt abans de que Jaume I començara la seva ofensiva, perquè en l'any 1225 va fer un intento de toma de Penyíscola que va fracassar, va ser un fiasco absolut, aquí ja hi havia població i tenim referències i topònims, noms de pobles i de partides, de jocs, de termes municipals que ens fan pensar per l'origen filològic d'aquesta paraula que aquest mot no ha vingut d'ara, sinó que ja té un rerefons anterior i ve d'una cultura, evidentment, precedent. Un altre tema que no podem passar per alt quan parlem de la nostra Carta Pobla, com d'altres que per aquell temps se van anar extenent pel territori, és la de la presència de la influència aragonesa en el moment de la seva concessió. Compte, això és molt interessant perquè moltes vegades parlem de la Carta Pobla, de, per exemple, el nostre cas, perquè en Tesur ahí veus ja la primera referència d'aigua oliva, el riu d'Idecona, que és el riu Senyà, però hi ha una qüestió que és més fric, val? Anem a dir més concreta, que als historiadors mos agrada.
Més friki, va.
Sí, a mi m'agrada molt emprar aquest terme perquè és una curiositat, no? És la influència aragonesa en el moment de la seva concessió. M'explique. Pot comprovar-se com hi ha un clar interès per concedir moltes vegades en aquestes cartes de població els furs de Saragossa a molts dels nous municipis que estan sorgint. N'hi havia altres possibilitats. El fur de Saragossa era una. Per què? Perquè en el cas de que aquesta franja litoral, d'acord, comença a repoblar-se, es percep el domini que els cavallers aragonesos tenien sobre les noves poblacions costaneres. Així, per exemple, a Penyíscola, a més de l'alcaide del moment, el noble Gil Atrosillo, també estava el procurador de Jaume I que entrega la carta fundacional a Benicarló i que era Fernando Pérez de Pina, un altre noble aragonès que es va involucrar en l'empresa reconquistadora. Això va ser un problema amb el qual va haver de bregar el monarca al llarg de la seva vida, ja que per a la noblesa aragonesa aquests territoris quedaven regulats per furs de Saragossa en el moment en què se concedia el document d'aquesta forma. I, en conclusió, una part del regne en aquest cas de la zona nord del Regne de València, passava a convertir-se en un satèl·lit, anem a dir-ho així, d'aquesta noblesa aragonesa, a pesar de que aquí teníem els furs valencians, ja que es deixa clar i explícit que el nou regne arriba per la seva part septentrional fins al riu d'Ulldecona, actual riu Sénia, i lo obvi i lògic haguera sigut que s'haguera aconseguit en furs del territori valencià. Si analitzem per intervals temporals les donacions que realitzen les noves poblacions valencianes amb furs de Saragossa, al llarg del segle XIII s'aprecia clarament el punt d'inflexió que marca l'any 1242. Sembla ser que fins i tot amb la presa d'aquesta ciutat, val? Parlem en aquest cas de València, a la tardor de 1238 fins al document fundacional de Vinaròs, que és 1241, no s'efectua cap mena de mesura que servisca per a regular l'entrada de furs de Saragossa en les poblacions valencianes. Bona prova d'això és que en aquests 3 anys, que parlem del 38 al 41 del segle XIII, se passa per damunt del 23% d'enclavaments que hauran de regir-se per lleis aragoneses. Ja hem plantejat en més d'una ocasió, si no és un fet casual, que Vinaròs tarda massa temps a repoblar-se i, conseqüentment, rebre una fundació, en aquest cas documental, si comparem la seva data respecte al conjunt de localitats del seu entorn, una hipòtesi que podria fonamentar-se per motius vinculats amb una falta d'entesa, delimitació de límits o desacords en drets que complicaren la situació des d'un inici. Tinguem en compte que nosaltres som una zona fronterera i a lo millor també n'hi haurien, com dia Gómez San Juan, problemes de negociació. Compte, parlem en el cas de la hipotètica carta de 1936, perquè això és una hipòtesi, però que, com dic, som diferents historiadors els que la recolzem, que farien que a lo millor s'explique aquesta tardança en rebre, en aquest cas, el document. Qüestions com aquesta són una mostra més de que sempre hi ha coses interessants per preguntar i per saber sobre com van ser els primers inicis de la nostra existència oficial, hi ha que dir-ho, oficial, com a Fundació Cristiana de l'Edat Mitjana. La Carta Pobla, sense cap mena de dubte, és aquest primer document que dona l'inici i, per tant, no només aquesta part simbòlica i de simbolisme no tan significativa, sinó també des del punt de vista històric, perquè és ja algo que mos parla d'una presència aquí, com dic, que molt probablement venia d'abans, però que també hi ha que tindre en compte, perquè quan parlem de la Carta de Població mos quedem simplement en el document, en els dos noms que apareixen ahí, en els límits i parem de comptar.
Sí. Algo que una pregunta, no? que és interessant, perquè hi ha altres cartes Pobla del nostre territori que són més antigues que la de Vinaròs, per exemple, llegint, no? la data de, per exemple, Càlix, 1234, i la de Vinaròs, 1241. Per què es va tardar més aquí que altres poblacions?
Sí, clar, pues lo que parlàvem per interessos, tinguem en compte, per exemple, Vinaròs, estic ja ara parlant de memòria, d'acord? Vinaròs, 50 pobladors, val, has de clavar 50 pobladors que no són 50 persones, són 50 famílies, tu tens que oferir unes prestacions, val? Hi ha un senyor, en aquest cas, Grinyó de Ballester, que ve aquí en 50 pobladors, però jo tinc que convèncer a aquesta societat que acaba d'arribar a un lloc, perquè és veritat que hi hauria segurament població anterior, però hi hauria una nova que se té que incorporar. Si jo no agafo i arribo a aquest cupo, jo estic fracassant com a repoblador. És a dir, és com que a tu avui te proposen anar-te a viure a un altre lloc, però les prestacions que te van a oferir no t'agraden. Doncs tu te tires enrere. És a dir, possiblement, ojo, estic parlant, és una opinió personal, això és per donar-li una explicació a la pregunta que tu me fas. Això seria, podria ser una resposta, però que n'hi hauria més, perquè també tinguem en compte els interessos de famílies, que encara que en aquella època no hi havia una èlit, anem a dir, perquè eren poblacions de nova creació, sí que veurem uns cavallers que són al final els caps representatius. Quina casualitat, la casualitat ho dic de manera irònica, no? Doncs Blas d'Aragó, que és aragonès, que és el que entra, el que li fa tota aquesta avançadilla a Jaume I, que vingui de la mateixa regió de la que després tindrem aquí a l'alcaid que hi ha en Penyíscola, el que tenim en Benicarlo, és a dir, al final hi ha uns fluxos aquí, unes aliances socials, econòmiques, que són les que van decantant també els interessos de cada espai i que també, per donar-li una altra explicació, podrien explicar una miqueta aquesta alteració d'anys, perquè, per exemple, quan jo estic convençut, quan en Càlix en 1964 se li dona la carta de població, aquí hi ha cristians vivint, és que estic convençut. Clar. I qui diu Vinaròs, diu Penyíscola, però perquè ja està documentat, però diu altres zones del nostre territori, sí.
Pues molt bé, David, la veritat que uns temes que han parlat aquest mes molt interessants, no? Temes rurals, com tu has dit, i aquest tema d'avui, pues, molt interessant, Carta Pobla. Pues, de nou, gràcies per este mes de programació. Continuarem la següent setmana amb més programació. I si ens pots adelantar, què parlaràs?
Bé, doncs parlarem segurament algo de camp, de l'àmbit rural, segur. Podríem parlar també sobre costums, que això és un tema que també m'agrada moltíssim. Evidentment, tot que sigui nou, que no m'agrada repetir-me, sempre ho dic, si toco un tema té que ser per ampliar-lo, perquè repetir, no? Això avorrix. I després també, a lo millor, podríem tractar algo sobre, per exemple, situacions concretes com les plagues de llagosta o les pedregais i elements vinculats segurament també en altres municipis, perquè si, igual que en la temporada passada vaig dedicar alguns programes a alguns municipis, per exemple, de la zona de la Tinença o d'alguna part de la comarca del Maestrat, vull continuar, doncs això, aportant algunes curiositats que segurament molta gent coneixerà, però que ens expliquen la grandiositat de la història de la terra de la que venim.
Molt bé, David, pues un gust com sempre i no res, ens veiem al pròxim programa.
Clar que sí, gràcies.